Radio Astel. Olor de tinta.
Llauré Ferran, com estàs? Bon dia.
Molt bé, doncs molt contenta. Res millor que fer ràdio, per tant, tant se val que sigui
és
festiu
igual.
O no.
Exacte.
Qualsevol excusa és bona per fer ràdio.
I si estem en bona companyia, encara millor.
Millor que millor.
Moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Com va anar ahir? Que va molt ser un gran dia, l'aniversari de Laure.
Un gran dia, sí, un gran dia. La veritat és que sí. Sempre, a mi m'agrada molt fer anys, eh? Hi ha gent que quan en posa molts es queixa. Jo estic al darrer de la quarantena i la veritat és que molt feliç perquè fer anys vol dir que estem vius,
que tenim
moltes coses per fer encara i moltes coses per llegir, molts llibres per llegir, per tant, molt contenta.
Doncs comparteixo amb tu aquesta filosofia de complir anys, perquè és això, hem de celebrar que estem vius, que estem bé i, sobretot, que fem ràdio.
Digues
no?
Que sí.
Aure, de què parlarem avui a l'Olor de Tinta?
Doncs mira, avui ja que és aquest dia una mica estrany, que potser sí. Hi ha gent que està per casa, que està aprofitant aquest festiu o que està desplaçant-se amb cotxe, he pensat, podem parlar de llibres, com fem sempre aquí a l'Olor de Tinta, però barrejant-ho amb una altra d'aquestes grans passions generals que hi ha al món, que és la música, no? I resulta que hi ha molts temes, alguns d'ells molt coneguts, hi ha molts artistes, molts grups, que a l'hora de fer algun dels seus temes han decidit inspirar-se en llibres que els han marcat, no? I llavors crec que era maco parlar una mica d'aquesta relació que hi ha entre música i literatura.
I déu-n'hi-do, perquè em diria que ens has fet una tria complicada de 10 cançons, diria que són així, relacionades amb 10 llibres, i algun bonus track, també, no?
Exacte, perquè, de fet, hi ha llibres que han inspirat a més d'un artista. I aleshores, fent la recerca, m'he trobat amb que havia de triar entre un i altre. I en alguns casos, com que m'agradaven molt les dues opcions, dic, bueno, doncs afegim aquest bonus track, que segur que la Mercè me'l compra, i escoltem una mica més de música i parlem una mica més de llibres.
Jo t'ho compro tot. Per tant, si et sembla, què fem? Comencem?
Comencem. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come. Sap greu tallar aquesta cançó.
Molt.
Em sap molt de greu, Aure. I comencem a dalt de tot, eh? No sé si sabrem mantenir aquest
mira,
ritme.
Mira, és que això és fantàstic, no? Està, és aquesta paraula.
És aquest.
Màgica. Clar, això és una fantasia o és la vida real?
És just com comença aquesta cançó, eh? Que comença les dues frases, és això la vida real o és just una fantasia, no? És un dels clàssics de Queen, aquest emblemàtic Bohemian Rhapsody, i que sí, està inspirat en un llibre, com a mínim això diuen, perquè a vegades també hem d'agafar amb pinces una mica totes les històries que giren al voltant de les cançons, i sovint hi ha qui fa història al voltant de si s'ha inspirat en això, si hi havia aquesta part personal, si hi havia aquesta altra, i realment a vegades és una mica difícil. Però aquí sí que he trobat coincidències que venen a dir que sí que Freddie Mercury va quedar molt impressionat per la lectura d'un llibre, que és L'estranger, de l'Albert Camus. L'estrany es va traduir en català i L'estrangero en castellà. Ho dic perquè a vegades clar, hi pensem molt, no?, amb L'estranger, aquesta versió original en francès, i que en català, com deia, la van traduir com L'estrany. Amb una edició, per cert, que és molt maca, publicada per Pro, amb una traducció de Joan Fuster, per tant, molt interessant. Aquest llibre explica una mica en primera persona la vida del protagonista, que parla una mica des de la mort de la seva mare fins a la seva pròpia. Per tant, el que fem és un recorregut al llarg de la seva vida. Un personatge que és estrany, que se sent diferent de les persones amb la qual es creua, perquè en el fons ell el que ha perdut és la il·lusió per viure. Se sent buit, se sent passiu, no troba res que l'estimuli a la vida i tampoc troba una capacitat per participar veritablement en la comunitat, no? Per això se sent tan aïllat i en el fons per això se sent aquest estrany o aquest estranger que dona nom al títol. Ell no sap expressar les seves emocions, ni tan sols el dol per la mort de la seva mare, ni la passió que va sentir per la seva xicota, no? Vull dir que és tot un món d'emocions, és un llibre que és molt colpidor, que és un dels grans clàssics de la literatura francesa, i que és un personatge, això, que com no ha tingut mai cura de la seva pròpia vida interior, doncs no sap realment explicar el que se sent. Ell no controla la seva vida, creu que ningú no pot aspirar a fer-ho, ni ell mateix, i així, a poc a poc, tot aquest sentiment, o aquesta falta de sentiments, en aquest cas, el va abocant cap a l'autodestrucció. Aquesta història, que és molt contundent, sembla que efectivament
va marcar
Freddie Mercury, i diuen que es va inspirar en aquesta història per compondre aquesta cançó, i diu que la seva voluntat era una mica, no?, traçar un paral·lelisme entre aquesta dificultat de la vida que tenia Mersault, el personatge, el protagonista de l'Estrany, amb la seva mateixa vida, en el sentit de que quan ell descobreix que hi ha, en aquest cas, primer la seva bisexualitat, no?, la seva homosexualitat, no se sent comprès, no se sent integrat, llavors fa aquest paral·lelisme, i d'aquí una mica la història d'aquesta cançó.
Ostres, Aure, l'exercici que ens proposes avui és increïble, perquè d'alguna manera motivem a la gent a que llegeixi, però també que pugui entrar a fons amb grans temes de la música, no?
Vull dir que la intenció és una mica aquesta, i pensar que escoltar cançons com aquesta, no?, que segur que tots ens porten allò, records,
no?,
o que ens aboquen algun moment de la nostra vida en un sentit o un altre, doncs ens pot convidar també a descobrir llibres, que alguns dels quals són un gran clàssic com aquest d'Albert Camus. Per tant, sí que tenim aquest doble tàndem.
Doncs aquest doble tàndem que seguim experimentant avui. Aquesta cançó ens inspira moltes coses, no? I també moltes olors, no? Perquè també va ser, no?, va formar part justament d'un anunci, no?, d'una campanya publicitària.
Sí, a més, ara recordo fa pocs dies escoltava l'Albert Malla en el Cocodril Club, que la posava, i explicava que quan ell va rebre, que ell feia les hores de punxadiscos, per entendre'ns, no?, va rebre aquesta, i era un moment en què encara hi havia els discos amb diferents revolucions. I quan la va posar per primera vegada i va sentir aquest to de la Kate Bush, va dir: calla, que m'he equivocat i no l'he posat a les revolucions que tocava. I després va veure que no.
Que era real.
Em va fer molta gràcia l'anècdota, just perquè ja era una de les cançons que tenia molt clares que havien d'anar amb aquesta secció, perquè aquesta cançó, que va significar just el debut de la Kate Bush, amb aquesta veu tan particular, i un tema que publicava el 1978 i que està inspirat just en la novel·la que té el mateix títol d'aquesta cançó, no?, que és Cims borrascosos, una novel·la de la Emily Bronte, i que és un dels grans clàssics de la literatura anglesa victoriana. De la novel·la, per cert, en podem trobar ara una recent versió en català, sortida del forn tot just fa uns dies, publicada per Viena Edicions en aquesta col·lecció Club Victòria, tan bonica, que si recordes n'havíem parlat aquí a l'Olor de Tinta, i és aquesta història d'amor, no?, d'aquesta passió tempestuosa, també violenta, amb aquest ambient misteriós i tràgic, no? Diuen que és una de les millors novel·les de tots els temps, on una mica el puritanisme i l'ingenuïtat de la visió d'alguns personatges van fer encara més remarcable aquesta manera com tan intel·ligent com Bronte afronta la narració i tot aquest feminisme subjacent que hi ha en totes aquestes en totes aquestes obres victorianes escrites per dones en un moment en què la seva veu sovint era molt silenciada. Per tant, aquesta història d'amor tèrbola, apassionada, que il·lustra també, no?, també aquesta cançó, aquest to de veu, tota aquesta música en aquesta cançó de la Kate Bush. Crec que és molt interessant, molt maca. A més, aquesta és, per mi, és una de les meves cançons
preferides.
Sí, m'agrada molt. És una cançó que tot i que narra, no?, una història convulsa, no ho sé, em genera un bon rotllo.
No? I moltes emocions, no?, internes, és el que tu dius, que juga. Mira, avui que estàvem parlant també de Steven Spielberg, que ens deixem anar, que ens manipuli de la manera que vulgui, no?, que et deixes fluir, diguéssim, no?, pel poder de les emocions.
I tant, i escoltar aquesta cançó, i sobretot descobrir aquesta obra, perquè és un dels clàssics.
No, meravella.
imprescindibles. Sí. L'ha de llegir tothom, aquesta. Crec que ara estem posant en valor, no? Ara que tenim aquesta mirada més feminista i femenina sobre la vida, doncs tornar a recuperar, per exemple, les tres obres, grans clàssics de les tres germanes Bronte, crec que, per exemple, per aquest Nadal seria un regal fantàstic.
Mira, una bona lectura. I ara passem, si et sembla, Aure, a tocar un dels himnes més importants de la història de la música. Lucy in the sky. Aquesta connexió, dels Beatles, no, jo no m'ho esperava, això.
Doncs és un altre dels himnes, no?, d'aquesta banda de Liverpool, dels Beatles. En aquest cas la va escriure John Lennon, és del disc de 1967 del Sgt. Peppers, i la lletra de la cançó, bueno, crec que és prou coneguda per tothom, no?, aquesta cançó, i tota la mística que hi ha hagut al voltant, perquè sobretot pel seu títol, aquest Lucy in the Sky with Diamonds, hi ha aquestes tres inicials LSD, tenint en compte tot l'ambient que hi havia
aquella època, no?
Aquesta psicodèlica que hi ha al voltant de tota aquesta història, doncs sovint es vinculava aquestes tres lletres, el LSD, amb el tema del consum de drogues al·lucinògenes, i explicaven, doncs, que era fruit una mica d'aquest consum, no? Els Beatles s'han encarregat durant molt de temps, es van encarregar d'intentar desmuntar això i dir que no tenia res a veure, i que si hi havia una font d'inspiració en aquesta història
era
Alicia en el País de les Meravelles, la novel·la de Lewis Carroll. Per tant, aquí trobem un altre font d'inspiració, que de fet té molta lògica, no?
Perquè va molt
lligada.
Exacte, molt ben connectat, no?
Perquè si hi ha un món psicodèlic, realment és el d'Alícia en el País de les Meravelles. Sí. Aquest entrar a través dels somnis en aquest món tan irreal, amb aquests personatges que tots recordem sovint molt per les pel·lícules, també, però que és un imaginari que tenim molt al cap, i aleshores està bé, no?, també desmuntar una mica aquests mites que a vegades venen al voltant de les cançons, que en el fons és el que et deia abans, potser tampoc sabrem mai si realment l'LSD venia per on venia o bé per l'Alícia, però ens hem de creure, si Paul McCartney deia que la inspiració va ser l'obra de Lewis Carroll, doncs potser sí que li haurem de fer cas.
Totalment.
I confiar. I una nova oportunitat per redescobrir aquesta història, que és un altre dels grans clàssics universals de la literatura, amb un personatge emblemàtic com és l'Alícia. Una lectura que sovint hem agafat de petits, igual que la pel·lícula, i que potser no li hem sabut copsar tot el sentit.
Sí,
i aleshores potser és maco, ara que ens anem fent més grans, si tenim
temps, no?,
redescobrir-ho, revisitar-ho, rellegir-ho, i li farem unes lectures molt diferents a les que potser tenim en el nostre imaginari a partir de les històries que s'hagin pogut fer pensant més en el públic, en el públic infantil.
Aquí tenim un bonus track.
Aquí tenim un bonus track, perquè aquesta obra, aquest Alicia al País de les Meravelles, també va inspirar un artista, en aquest cas espanyol, Bumburi, que va publicar aquest tema. Alicia sortilegio de Varia en el fondo del espejo. Alicia ni supone ni piensa con la luna por cerebro. Alicia en su pensamiento tirando del hilo de su enredo. En el laberinto sin minotauro me llama Teseo. Tu ets fan d'Enrique Bunbury? Hi ha alguna cançó que m'agrada. Reconec que és molt particular, que té un estil molt peculiar, però m'agrada molt també les lletres i la capacitat que té per crear mons imaginaris.
I aquest és un bon exemple,
no? I aquest és un bon exemple. Aquest Alicia, que en aquest cas ell parla d'Alicia expulsada al País de les Meravelles, que és el títol de la cançó, i on també trobem una mica, doncs, aquestes alegories i aquestes imatges que tenim vinculades a mons de fantasia i a com els podem traslladar una mica al que és a la vida real. Per cert, que si teniu ganes de descobrir l'Alícia al País de les Meravelles en una versió molt maca, a nivell literari parlo, hi ha una versió en català molt xula que ha publicat Bromera amb els dibuixos originals de John Tinnell, que acompanyaven la història de Lewis Carroll, que la veritat és que per fer-hi una aproximació és molt interessant.
Doncs mira, ens ho apuntem també en aquest olor de tinta avui, barrejant els dos mons, el de la música i el de les lletres, i ara ho fem amb la quarta proposta. There's a moon over Bourbon Street tonight.
I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all.
Bé, l'hem reconegut, és Sting.
Sí, és Sting, aquest és fàcil, aquest to de veu és facilíssim. L'únic dubte que pots tenir és Polis o és Sting? És l'únic que et pot plantejar, perquè la veu de Sting es reconeix ràpidament. En aquest cas és un tema de Sting que es diu Moon Over Bourbon Street. Ell ha reconegut sovint que li agrada molt llegir literatura fantàstica, per tant no ens ha d'estranyar gens que la seva font d'inspiració per aquest tema sigui una novel·la, Entrevista amb el vampir, de l'autora nord-americana Anne Rice, que és també uns dels clàssics de literatura de vampirs, sí. No? Adaptada també, si el ho recordes, cinema. Al cinema, sí. Amb Tom Cruise, amb Brad Pitt, amb Antonio Banderas. Per tant, en aquest cas, ell ens narra en aquesta cançó la història d'un home begut, d'un home borratxo, frustrat per la mort de la seva dona i el seu fill, que va caminant pels carrers de Nova Orleans abans de ser mossegat just per un vampir. No? D'aquí surt la inspiració. Diuen que Sting va llegir el llibre just mentre estava fent un concert de Police en el seu moment a Nova Orleans, en un hotel molt famós del barri francès, i que mirant el carrer desert va escriure aquests pensaments que li projectava la història en aquest tema de Moon Over Bourbon Street. Pel que fa a la novel·la, poca cosa es pot dir, que segur que la gent la coneix. Com dèiem, Entrevista amb el vampir de l'Anne Rice, es va publicar l'any 1976, vull dir, ja fa una pila d'anys, i encara es manté ben viva. Una història que parla, en el fons, el tema de la immortalitat, de la pèrdua, de la sexualitat, també del poder. Una novel·la que va tenir molt èxit des del principi i que va derivar en aquesta saga coneguda com les Cròniques vampíriques de l'Anne Rice, i que, en el fons, és una novel·la de culte per tots els amants del gènere i d'aquest moviment gòtic, no? que es va despertar al segle XX. I és molt interessant aquesta novel·la perquè dona una visió molt diferent a la tradicional que tenim dels vampirs. No? A vegades, quan parlem de vampirs, a tots ens ve Dràcula, sí. Per exemple. Sí. No? I en aquest cas, ella el que fa és retratar un vampir molt humà, amb tot el que significa la paraula i el concepte humà, perquè és un vampir que sofreix, que dol,
que pateix,
i que, en el fons, no li agrada matar, però el que passa que és una necessitat,
no?
Que té. No? Uh-huh. Per tant, és un enfocament molt diferent al que potser podria hem dit de les tradicionals històries de vampirs, i jo crec que això és el que li va donar la potència i la força i el que hi ha darrere de l'èxit d'aquest plantejament que va fer Anne Rice. No hi ha edicions massa recents. No? Jo en tinc una antiga que, a més, es va traduir aquí com Confessiones de un vampiro, en el seu primer capítol, que va publicar EDB, i en català encara es podria trobar alguna versió antiga que van publicar també Proa i Edicions B, però no acaba de ser fàcil. Potser sí, amb botigues més de segona mà, de llibres de segona mà, el podríem trobar més fàcilment, i segur que també a través d'internet, que sempre hi ha aquest món màgic, a través de la xarxa acabem trobant títols, però sí que és veritat que no he trobat una reedició recent. No.
Ara passem a la cinquena proposta. Aurelio, em sembla que haurem de fer una segona part, perquè és que és necessari, no? Ens hem quedat gairebé la meitat del camí, encara podem repassar algun que altre més, però d'avui no volíem deixar passar l'oportunitat, no? de repassar, diguéssim, un dels autors que ha servit de font d'inspiració de molts grups. Aquest Aquest és el so de Led Zeppelin, que es va inspirar en una gran obra, en un gran autor.
Exacte, un altre so molt característic, el de Led Zeppelin, en aquest cas inspirat també en un altre clàssic dels clàssics, Tolkien, autor d'aquesta trilogia del Senyor dels Anells, que de fet ha servit, com dèiem abans, d'inspiració per a molts grups que es van quedar meravellats, no?, amb aquesta Terra Mitjana i aquestes terres fosques de Mordor, que han seduït també a lectors a tot el món i també a espectadors, a través de les diferents adaptacions cinematogràfiques i de sèries que hi ha al voltant de tot aquest univers Tolkien. Amb Led Zeppelin, aquest Ramble On, que és una cançó del 69, vull dir que també ens remuntem en el temps, interpreten aquesta novel·la de fantasia i no renuncien inclús a incloure cites directes en les seves lletres que fan referència...
Des de 50 anys, eh? Sí. Quina passada!
Sí, sí, sí. De la trilogia en trobem diverses versions, en aquest cas en paper si les volem llegir. Vicenç Vives ha sigut la gran editorial que ja des d'anys enrere, abans de l'explosió i de l'èxit del Senyor dels Anells, ja l'havia publicada. I res, aquesta història ambientada a la Terra Mitjana, que era destinada a ser la Terra en un temps llunyà del passat, una història que va començar com una seqüela, de fet, a un llibre infantil de Tolkien, de 1937, El Hobbit, que finalment es va convertir en aquesta obra magna, aquesta obra molt més gran, que és tot un referent. Una obra escrita per etapes, entre el 37 i el 49. El Senyor dels Anells és allò, un dels llibres i les sagues més venudes de la història. Diuen que hi ha més de 150 milions de còpies venudes. Tothom sabem de què parlem.
Doncs, escolta, Led Zeppelin, que es va inspirar, sens dubte, amb l'obra de Tolkien, i ara ens posem un pèl romàntics, no? Podríem dir-ho així?
Sí.
Vinga.
Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet when you exploded into my heart, and I forget the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet.
Ara mateix hem trencat el cor de molts oients que estiguin escoltant aquest tros de tema dels
Si parlàvem
Trix.
De veus que només sents una veu i ja identifiques, doncs igual que ens passa a Stingy Police amb Mark Knopfler i els Dire Straits, ens passa exactament igual. I aquest és Romeo and Juliet. Sí. Crec que és prou evident, no?, sí, amb què es basen per escriure aquesta novel·la. Tot i que he de dir que si William Shakespeare hagués aixecat el cap i hagués llegit els versos d'aquesta cançó, s'hagués tornat directe avall, perquè no hi ha lletra més lamentable, perdó, que la d'aquesta cançó. Perquè el que fa Mark Knopfler és adaptar-ho com si ell fos el protagonista d'una història d'amor, inspirant-se en Romeo i Julieta. Però clar,
William,
quan tens en una mà Romeo i Julieta de Shakespeare, amb aquells sonets, amb aquella manera de afrontar aquesta història tràgica d'amor, i després llegeixes la lletra, que és que us animo a fer aquest exercici.
Mira,
de buscar-ho,
sí,
perquè és que dius, mare de Déu senyor. Ara, clar, després l'escoltes i dius, mira, que m'és
igual,
és igual, que m'és igual.
Mira,
perquè
sona bé.
Sona,
no?,
fantàstica, com totes les cançons de Dire Straits, i per tant és igual. I si això ens serveix d'excusa perquè ens animem a revisitar un clàssic com Shakespeare i Romeo i Julieta, que a més, és, si volem entrar en l'univers de l'autor anglès, la veritat és que és un bon camí començar per aquí.
Sí?
Sí, Romeo i Julieta,
eh?
O començar per un molt soroll per no res, per exemple, que és un...
Que és de comèdia,
és de comèdia, és més lleugera, i després ja, a mesura que li anem agafant el gust, ja ens anirem cap a Hamlet,
sí,
ens anirem cap a altres coses, no? I la veritat és que és molt curiós, és això, eh? Vull dir, aquesta història de Romeo i Julieta, la història d'amor de la literatura universal, una història d'amor prohibit, condemnat al fracàs, tots sabem el que passa, i res, que us animem a això, a llegir la història dels amants més cèlebres de la literatura. I això sempre.
Tenim un bonus track.
També tenim un bonus track, perquè Romeo i Julieta també és dels temes
de
les obres que ha inspirat. És que no podia ser menys,
home,
perquè sovint les cançons parlen d'històries d'amor, doncs la gran història d'amor és aquesta, i Taylor Swift també es va inspirar en Romeo i Julieta per escriure el seu Love Story.
Sneak out to the garden to see you. We keep
anava a dir ara, moment confessions, però Taylor Swift, hi ha membres de l'equip que li agrada més, Olga Vallejo, però t'haig de dir, a mi aquesta cançó em té el cor robat, i és molt pastelosa, ja ho sé, que és que molt dolça.
Però ja toca, que fa, no? Fa ja que parlem d'amor i Romeu i Julieta, sí. Doncs fem pujar el sucre una mica,
sí,
no passa
ara,
res.
Ara. Però també basada, no?, en aquesta... inspirada en Romeu i Julieta de William Shakespeare.
Correcte.
Fem una cosa, és que clar, volíem arribar a aquestes 10 propostes amb
bonus
track i no arribem, però farem una segona part, fem la darrera. Et sembla bé, Aureo?
Em sembla. A la setmana, d'aquí 15 dies, farem una mica de propostes per Nadal. Llavors, si et sembla, tornant de festes,
ja
ho recuperem.
Perfecte. Doncs vinga, fem la darrera proposta d'avui.
Doncs...
Un día llega a mí la calma, mi Peter Pan y amenaza. Aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa. Será culpa de tu piel. ¿Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón para que Peter se largue?
Para que Peter se largue.
Peter Pan.
Està claríssim.
Peter Pan. Peter molt clar, Pan. Molt clar. Una altra veu, que també la sents i dius, l'únic dubte també és Dani Martín o és el Canto del Loco? En aquest cas, el Canto del Loco.
En aquest cas, Canto del Loco.
És el Canto del Loco.
Sí.
Peter Pan, que és un tema que va compondre, de fet, David Otero, un dels membres del grup.
Que és el cosí, no, diria?
Que tan bé sona, sí, amb aquesta veu del Dani Martín i que està basat en aquest famós personatge de Peter Pan i aquesta lluita eterna, no?, entre el nen que no es vol fer gran, sí, i aquesta necessitat de fer el pas a la vida adulta. Un heroi que potser tots vam voler ser de petits, no? Allò, mai hem volgut, sí, créixer o no volíem créixer, i Peter Pan...
A mi em deien Peter de petita.
Sí, just per això,
sí,
paties,
sí,
la síndrome de Peter Pan.
Sí, i suposo que també la continuo patint d'alguna manera, però a casa meva, sobretot al cercle més estret, em diuen Peter. I les amigues de la meva germana també, la Peter, la Peter Raga.
La Peter Raga, doncs mira, en aquest cas, no sé si es van inspirar en tu, però en Peter Pan, oh, segur que sí.
Segur,
en la terra d'aquest mai més, en la, sí, Wendy, en com aprenen a volar, amb tot aquest imaginari que hi ha al voltant de Peter Pan.
És que és meravellós, és que com clar, és que aquest món a mi m'atrapava, eh? Suposo que també és aquesta diversió, no? I poder, d'alguna manera, fugir. Mira, que avui hem estat parlant molt, Laura, del present, d'anar al futur, de viatjar al passat, però... Clar, la lectura té això, no?, que transporten aquests mons justament amb aquestes lectures. Però si us plau, continua.
No, i tant, és que és just el que dius, i aquest és un dels contes que més aboca a deixar volar la imaginació, sí, i a volar físicament, no?, com fan els protagonistes, aquest Peter Pan que inspira els del Canto del Loco i que, recordem-vos, un llibre d'aventures imprescindible de J.M. Barrie i que podeu trobar, per exemple, publicat per Estrella Polar, si teniu ganes de recuperar-lo.
Aure Ferran, ens veiem d'aquí 15 dies.
I tant.
Moltes gràcies.
A
tu. De debò, per l'olor de tinta d'avui, i moltes felicitats, que acabis de passar un fantàstic... Bé, ja ho vas fer, però que acabis de passar una fantàstica setmana.
I igualment, moltes gràcies.
Que vagi bé.
Y a veces gritas desde el cielo que no destrozan mi calma.
Radio Estel